Ràdio Tiana presenta...
El ple municipal. Bona nit, s'acaba de celebrar el ple del mes d'octubre, Tiana. L'equip de govern posarà a votació una moció en què proposen que el salari mínim per a tots els treballadors municipals sigui de 1.000 euros. S'ha aprovat aquesta moció. Al ple també s'ha conegut el prec de la CUP, que demana a l'equip de govern que les decisions a prendre sobre el pla de mobilitat siguin al màxim de participades amb la ciutadania. Finalment, el grup municipal de Junts per Tiana ha preguntat a la regidora d'Urbanisme si l'equip de govern aparca definitivament diverses propostes sobre mobilitat fetes per l'exalcalde Ferran Vallespinós i pel mateix PSC, el seu programa electoral més recent. Benvinguts al programa especial del ple municipal. Comencem. Bon vespre. S'acaba de celebrar el ple d'aquest mes d'octubre. Com els dèiem, el ple ordinari ha estat un ple força breu que ha durat poc més d'una hora. Una hora i 10 minuts, exactament. L'ordre del dia contenia 8 punts, un dels més curts dels darrers anys. Ha posat a debat i a votació diverses mocions, precs i preguntes. Concretament, 2 mocions, un prec i una pregunta. Una moció de l'equip de govern, una altra de la CUP, un prec també de la mateixa CUP i una pregunta de Junts per Tiana. Una d'aquestes mocions que s'ha aprovat l'ha presentat la CUP i s'ha aprovat per unanimitat. S'ha aprovat amb l'abstenció del PP i Convergència. Demanava solidaritat amb 27 persones que el 2013 van formar part d'una tancada al rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona i que ara mateix estan pendents de judici. La moció aprovada demana també que s'anuli l'increment que l'aleshores govern de Convergència va aprovar fer de les taxes universitàries, i és que van pujar un 66%, remarca la moció de la CUP. Un altre dels punts que s'ha aprovat, aquest sí per unanimitat, ha estat la concessió de subvencions a les AMPA de les 2 escoles de primària de Tiana, l'Escola Tisiana i l'Escola Lola Anglada. En aquest punt, el portaveu de Junts, Isaac Salvatierra, ha demanat com és que la primavera del 2015 ja es va signar un altre conveni amb les AMPA just en plena campanya electoral, ha remarcat.
Ahir fent un Google vam buscar AMPAs i subvencions i ens vam trobar una notícia de l'any 2015. Diu, les AMPAs signen el conveni amb l'Ajuntament per les subvencions. Aleshores, la nostra pregunta és quina diferència hi ha entre el conveni signat el 2015 per les AMPAs i les bases que estem aprovant avui. Hi ha un fet que em sembla que és remarcable, i és que aquesta notícia de la local i la foto que es van fer, on es veu l'alcaldessa, el regidor Jordi Gos i els presidents de les AMPAs, es fa el 13 de maig del 2015. Vull recordar que el 24 eren eleccions municipals, o sigui, en plena campanya electoral, i volíem saber també si aquest govern considera que els convenis i les fotos amb els presidents de les AMPAs només cal fer-los en campanya electoral, o és que quina és la política, diguéssim, de fotos i de convenis d'aquest Ajuntament.
A més, Salvatierra ha afirmat que no tots els convenis amb les AMPA són igual de transparents, ha dit. L'alcaldessa Esther Pujol li ha respost així.
El tema de no sé quin conveni està parlant aquest, no ho sé, vull dir, francament, aquest de la notícia, no sé quin conveni està parlant, però podria ser, com em recorda la regidora de Cultura, que hauria ser la separació de l'àmbit de les AMPAs respecte a l'àmbit de cultura i participació per dotar-los de la seva entitat. Podria ser, no ho sé, la veritat és que no ho sé. I en tot cas, potser també podria ser, per la proximitat de l'estiu, doncs, l'utilització dels patis escolars, amb hores, etc. També respecte a la reflexió que vostè diu d'aquest discurs ja més demagògic que fa respecte a la fotografia i al període electoral, etc. També li recordo que hi ha molts partits polítics, molts, i no era el meu, justament, no era el meu que represento, que està ple de presidents o expresidents de les AMPA que formen part de les llistes electorals, i que s'ha fet molta politització i que encara s'està fent, i que crec que els portaveus responsables hauríeu de posar cert, que per això sou els portaveus responsables i se suposa que sou representants institucionals al respecte, perquè el que no es pot fer és justament polititzar les AMPA a través, sobretot, dels grups de WhatsApps de pares i mares, etc. És una petita reflexió que me la permeto, donat que vostè també se permet fer la que ha fet.
Esther Pujol ha recordat que l'Ajuntament signa convenis plurianuals amb les AMPA per facilitar el seu funcionament. Amb les AMPA, volíem dir, per facilitar el seu funcionament. Per la seva banda, la regidora de Serveis Socials, Marta Guàrdia, ha explicat que la quantitat que s'atorgarà en aquest concepte a les AMPA, de les dues AMPA del poble, serà d'1.724.000 euros. I com no podia ser d'una altra manera, s'ha tornat a parlar de la mobilitat al poble, del pla de mobilitat exactament. Ha estat el punt més debatut i en moments una mica tens. No només a través del prec de la CUP, en què demanava que aquest sigui un procés plenament participat per tota la ciutadania del poble, com els dèiem abans, sinó i sobretot també al final del ple. I és que Junts per Tiana ha adreçat diverses preguntes a la regidora d'Urbanisme, Núria García, relacionades amb aquesta qüestió. Junts ha volgut conèixer si s'ha aparcat el model de l'alcalde Vallespinós i especialment si es deixa de banda l'obertura del carrer Escalfaper. García ha respost que en aquella època no hi havia cap pla de mobilitat.
Nosaltres, com a equip de govern, no hem aparcat cap estudi de mobilitat de l'època del senyor Vallespinós perquè, entre altres coses, no hi havia cap estudi de mobilitat ni pla de mobilitat. El que en època de l'alcalde Vallespinós, suposo que refereixen a això, hi havia és un pla general del 76 en el que hi havia unes previsions d'actuacions, una sèrie d'afectacions i una sèrie de modificacions de planejament que estaven previstes i que en base a això s'actuava. Una mica el mateix que tenim ara, però més desenvolupat. No hi havia cap estudi de mobilitat perquè, entre d'altres coses, no, en aquella època no existien els estudis de mobilitat.
Pel que fa al projecte del carrer Escalfaper, una de les propostes electorals del PSC, recordem-ho, García ha dit que cal fer-ho amb cap, perquè les afectacions poden ser importants.
Després, el que va fer les compres diàries als nens, planteja aquest camí, ens va molt bé, que Escalfaper, ara per ara, amb aquest estudi, i jo crec que serà pràcticament, si funciona, definitiu, que no sigui de doble sentit, perquè és aquest, precisament, també el recorregut que fan els nens de les escoles. Vull dir, Escalfaper, vulguem o no, està en el recorregut que fan molts nens de les escoles, que van d'una escola a l'altra. Fins ara el feien fins i tot diàriament perquè feien un trasllat i feien el que es diu uns transfers per anar a festes escolars d'una escola a l'altra i agafaven aquesta via. Vull dir que tot és modificable i tot pensant una solució, pots trobar una solució millor que la que abans havies pensat que era la millor i en el moment actual. Vull dir que sí que tenim un marc mare, que és el Pla General Metropolità, i que anem executant a mira que podem i a mira que allò creiem que s'ha d'executar.
Junts també ha demanat per la pacificació del centre, aparcat segons aquest grup municipal. Aparcada segons aquest grup municipal. La resposta de l'equip de govern ha estat clara. El pla segueix i s'estan proposant alternatives, com la pacificació del carrer Mates, de la qual fins ara no s'havia parlat. Finalment, pel que fa al projecte tècnic, Junts volia saber, a la pregunta del ple, quants diners es van pagar.
I ens agrada que s'hagi fet un estudi tècnic, que hi hagi un treball de camp i, per tant, tinguem uns resultats nous, valuosos. És veritat que encara no hem tingut accés a l'estudi, sí que ens l'han presentat i, per tant, podem opinar pel que hem vist, diguéssim, pel que se'ns ha explicat. Quan veiem el treball complet, doncs podrem dir més amb coneixement de causa, però sí que els volem felicitar per l'estudi, per la valentia també, perquè, ho ha dit l'alcaldessa últimament, després del fracàs del Retrobem-nos, es podria decidir doncs, aparcar el tema i no tocar-lo més, perquè sabem que és un tema conflictiu, que enfronta doncs, diferents maneres d'entendre doncs, com ens movem i ens relacionem amb el poble, i podien vostès obviar el tema i tirar endavant la pilota, i almenys ho estan afrontant. Sobre el projecte en concret, ens agrada doncs, aquesta nova aposta per aquest camí escolar pacificat, o aquest carrer Mates, doncs pacificat, i creiem que és una bona via per connectar les escoles amb la part de dalt del poble.
En aquest mateix debat, que com els diem ha estat una mica tens en alguns moments, l'alcaldessa ha recriminat a Junts que vostès, ha dit, entenen com volen i el que volen sobre mobilitat al poble.
Jo no entraré, evidentment, amb l'alcalde Vallespinós, perquè òbviament saben que ha estat portaveu adjunta del seu govern i que a més és un company del partit. Però és que no fa falta anar a l'alcalde Vallespinós. Vostès vagin a l'any 76 al Pla General d'Urbanisme, Diana. És que torno a dir, vostès senten campanes i aleshores vinga a donar campana. Hi ha un Pla General d'Urbanisme de l'any 76, ni Vallespinós, etc. De l'any 76 aprovat per l'Àrea Metropolitana, per aquell moment era Corporació Metropolitana de Barcelona. I en aquest Pla General d'Urbanisme de l'any 76 es preveuen les rondes, com es preveuen les afectacions que feia referència la senyora García, com se'n recordarà de l'obertura també del camí dels francesos, que en aquell moment tenia el pont, etc. i tot, i per tant no és que sigui el model d'un alcalde, al qual li tinc molta estima, sinó senzillament el propi Pla General d'Urbanisme preveu això.
Esther Pujol ha afirmat que tiraran endavant solucions importants com ara la pacificació del carrer Mates, que diu Pujol es farà després de parlar amb veïns i comerciants del poble.
El centre de Tiana, el centre de Tiana ja no és la plaça de la Vila. El centre de Tiana s'està justament desplaçant cap a, per creixement de Tiana, s'està desplaçant cap al camp de futbol vell. Nosaltres sé que vam pensar que entre el doble revolt i la casa de Delfina, en aquí teníem un tram a intervenir, però acabar, si més no, aquests dos punts. I a partir d'aquí, ara aquest mandat, continuarem amb la Diputació de Barcelona, subvencionat amb la Diputació de Barcelona, l'arranjament dels carrers del centre. Quina era la gràcia? Quina també va ser la gràcia del procés de participació de l'anterior mandat? No solament el passar del concepte de betonalització, pacificació, que, òbviament, no ens enganyem, clar que és difícil, però és que passar també a pacificar també és difícil, i posar places vermelles també és difícil, tot és difícil. Cada vegada que toques un gual, o un aparcament, o un cotxe, o una vorera, és difícil, és dificilíssim, no ens enganyem. És dificilíssim.
El que per Junts són problemes, ha afirmat Pujol, per a ells, per l'equip de govern, són reptes. Per exemple, les solucions conseqüents a l'obertura del doble revolt, les solucions que ja estan aplicant o s'aplicaran. Isaac Salvatierra, per la seva banda, ha recordat que el projecte original sí que es feia referència a obrir el carrer Escalfaper. Aquestes són algunes de les iniciatives que avui hem conegut i s'han debatut al ple municipal. Coneguem-ne altres en profunditat. El ple de l'Ajuntament ha aprovat per unanimitat, com els dèiem, una moció impulsada per l'equip de govern perquè els treballadors que contracti el consistori cobrin almenys 1.000 euros bruts. Estarien repartits en 14 pagues i, afirma el text, sempre que sigui compatible amb altres mesures socials. La moció proposa que aquest sigui el salari mínim de referència que hi haurà per a tothom que treballi contractat pel consistori. I és que la moció té com a objectiu, segons el text, generar incentius per a la formació i en la millora de la productivitat dels treballadors i treballadores. El regidor portaveu de la CUP, Alec Rosa, ha advertit que 1.000 euros tampoc són la xocolata del lloro, ha dit textualment. La CUP veu amb ulls crítics la subcontractació, ja que és una font de precarietat, pensa.
Però hi ha un punt important que hauríem de tenir en compte, i és que hauríem de batallar per la derogació de l'ARSAL. Si deroguéssim l'ARSAL, podríem recuperar autonomia, podríem recuperar democràcia. Si no tinguéssim empreses subcontractades o no ens veiéssim obligats a subcontractar empreses per dur a terme els serveis de l'Ajuntament, doncs segurament podríem tenir molta més liquiditat per superar encara els 1.000 euros de salari. Per tant, no estem en contra, però ens queda molt de camí per fer en quant a drets laborals.
Esther Pujol, l'alcaldessa, també està d'acord amb que el topall de 1.000 euros és poc, ha dit, tot i que ha argumentat que és difícil aconseguir contractar nou personal per capítol 1.
A més, els convenis laborals de sectors, que segurament alguns d'ells no preveuen que els salaris estan per sota d'aquesta quantitat dels 1.000 euros. Jo crec que la tasca de l'Ajuntament, si més no, serà una tasca important també d'incloure en els clausulats dels plecs de condicions, clàusules de responsabilitat social i, a més, d'obligatorietat en algun moment de que no podem admetre treballadors o treballadores contractades per sota d'aquesta quantitat.
I és que la moció aprovada proposa també que el mínim de 1.000 euros s'apliqui també pels treballadors i treballadores de les empreses que presten servei a l'Ajuntament o que il·liciten obres. El ple aprovat així mateix crea un espai de diàleg i debat amb els diferents sindicats, patronals, resta d'administracions i grups polítics perquè sigui una realitat aquest salari mínim de referència. La CUP creu que algunes de les propostes sobre mobilitat a Tiana que l'empresa Doimo ha fet a l'Ajuntament com a resultat dels estudis fets el darrer any són molt dràstiques, diuen. Per això aquest grup municipal ha presentat un prec al ple d'aquest dimarts en què proposa a l'equip de govern que tots els canvis que s'hagin fet en aquesta matèria es facin amb participació ciutadana. Alec Rosa és el portaveu del grup municipal de la CUP.
Parlem-ho obertament, parlem-ho amb els municipis, amb veïns i veïnes, perquè segurament si ho fem participadament des del minut zero, és a dir, des d'ara, que encara no s'ha començat a desenvolupar tot aquest pla, doncs podrem trobar unes solucions que siguin del consens i de l'agrat de la majoria possible. Creiem que hi ha canvis que són molt dràstics. Sense entrar a valorar si estem d'acord o no en aquests canvis, entenem que el més important és que les persones, sobretot les afectades, que són els veïns i veïnes que viuen en els indrets que han de passar a ser pacificats respecte al trànsit rodat, doncs han de tenir la seva veu i sobretot no només veu, sinó s'ha d'escoltar i s'ha de contemplar la seva opinió i la seva visió.
La participació ciutadana, ha recordat Àlex Rosa, és un tema prioritari que la CUP portava al seu programa electoral i també assenyala el regidor Cupaire per d'altres partits que ara són al govern municipal, com els socialistes. La pacificació del carrer Mates és un dels canvis que la CUP considera dràstic, però per a la formació independentista n'hi ha d'altres que també ho són, com els canvis proposats al carrer de les Flors.
També el carrer de les Flors, que passa a ser, doncs, passa a tallar el trànsit rodat, doncs en aquest carrer hi viuen persones grans, hi viuen persones que, per més que no siguin grans, doncs també tenen dret a dir la seva, però sobretot aquelles persones que no tenen una accessibilitat fàcil al transport públic, sí que és cert que hi ha municipis on aquestes mesures que es volen fer a Tiana o que diuen aquestes propostes de millora que serien solucions, en d'altres municipis això funciona, però altres municipis no són Tiana. Aquí el transport públic és molt més deficitari que en d'altres llocs. Per tant, una persona que viu al carrer de les Flors que necessita potser que la vagin a buscar o la vagin a tornar a casa per anar simplement al metge, doncs aquesta persona se li ha de facilitar que pugui arribar algun cotxe a casa seva sense la necessitat de fer com altres pobles, que per poder arribar un vehicle a casa, doncs dies abans has de presentar una instància a l'Ajuntament.
El grup municipal de la CUP assenyala que Tiana no té el perfil de grans ciutats com Rubí o Cerdanyola.
Creiem que si ho fem participadament amb els veïns i veïnes, trobarem solucions que seran molt més viables i acontentaran tant el consistori, perquè farà efectiu el pla que vol fer, i els veïns i veïnes perquè trobaran solució, trobaran uns carrers més còmodes, més agradables i, a part, amb les solucions adequades a les seves necessitats.
Al ple d'aquest dimarts, la CUP també ha presentat una moció en què insta a fer públic el seu suport amb una universitat pública, gratuïta i de qualitat, a la qual hi pugui accedir tothom. La moció, que s'ha aprovat amb l'abstenció de Convergència i el PP, insta així mateix el govern de la Generalitat a retirar l'increment dels preus de les taxes universitàries. La moció expressa la solidaritat amb 27 persones imputades per haver format part l'abril del 2013 d'una tancada al rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Protestaven així contra la pujada de les taxes universitàries d'un 66%, augment que finalment la Generalitat va dur a terme. El PP s'ha abstingut perquè creu que no tot el que afirma la moció de la CUP és ajustat a la veritat, com ara l'augment de taxes que la CUP indica que s'ha fet, aquest augment del 66%. Aquestes són algunes de les inexactituds que Diego Parra, portaveu popular, assegura que conté la moció de la CUP.
S'ha de defensar davant dels seus intents d'elitització i de privatització. Vaja, sàpiga que cap universitat pública en aquests moments està en mans de ser privatitzada ni que només serveixi per les èlits. Per les èlits aquí, no ho sé, les èlits suposo que s'estimarien més, no ho sé, s'estimarien més potser les universitats privades, que també n'hi ha. Clar, vostè aquí parla de repressió judicial, etc, etc. Bueno, són paraules que ja ens tenen acostumats quan presenten les seves mocions, no? Clar, el dret a manifestar-se d'una educació pública i de qualitat no pot constituir un delicte. Que jo sàpiga, ningú va a la presó per manifestar-se. El dret de manifestació està recollit en la Constitució i, per tant, és un dret fonamental.
També Àlex Ros ha afirmat que ja s'esperava aquesta abstenció del PP i ha posat exemples que l'educació sí que està privatitzada, al contrari del que afirmen els populars.
Vostè no té constància que s'estigui privatitzant la universitat. Li posaré un exemple del màster de dret a la Universitat Pompeu Fabra, pública, que costa actualment 30.000 euros. Si això no es diu privatitzar, vostè expliqui'm quin nom té. D'escoles d'infermeria, actualment, tret de Bellvitge, no n'hi ha cap de pública, són totes concertades per empreses privades. Si això no és privatitzar l'educació, expliqui'm vostè què és. De mestre a mestre li diré, vostè ha afirmat que ningú va a la presó per manifestar-se, doncs per el proper ple li agrairia que busqués una mica d'informació i veurà la quantitat de gent que està a la presó simplement per haver-se manifestat.
També s'hi ha abstingut el grup municipal de Convergència. Aquest és l'argument expressat per la seva portaveu, Olga Rué.
Bé, per part nostra simplement dic que avui ens abstindrem. En el fons de la qüestió hi estem totalment d'acord. Trobem totalment desorbitada la pena que s'està demanant per part de la Fiscalia en aquests estudiants. Però, si més no, la qüestió que està sub judice, a vegades les formes per perdre el fons de l'altre fons de la qüestió i per tant hem d'estar aquí el que digui el jutge. Aquest és el motiu pel qual al moment ens abstindrem.
El regidor de la CUP ha dit a Convergència que no hi ha cap motiu pel qual els 27 imputats hagin d'estar a presó, però que seguiran allà perquè no porten corbata, ha assenyalat Rosa. Fins aquí el programa especial de Ràdio Tiana, la local en directe sobre el ple municipal. L'han pogut escoltar en directe, com sempre, des del 107.2 de la FM i també per internet des del nostre web de la local. Recordin que poden seguir totes les informacions a través del nostre diari digital, el web, com els dèiem, de la local, www.lalocal.tiana.cat. El control tècnic i de so ha anat a càrrec de Sergi Quevedo. Ha redactat i fotografiat aquest ple i l'ha explicat a les xarxes socials Francesc Andrés. Ha redactat i coordinat el programa Qui els parla, Alexia Aguilera. Que tinguin una bona nit. Els deixem amb els titulars d'aquest ple. S'acaba de celebrar el ple del mes d'octubre. Tiana, l'equip de govern ha aprovat per unanimitat una moció en què proposen que el salari mínim per a tots els treballadors municipals sigui de 1.000 euros. El ple també s'ha conegut el prec de la CUP, que demana a l'equip de govern que les decisions a prendre sobre el pla de mobilitat al poble siguin al màxim de participades amb la ciutadania. El grup municipal de Junts per Tiana ha preguntat a la regidora d'Urbanisme si l'equip de govern aparca definitivament diverses propostes sobre mobilitat fetes per l'exalcalde Ferran Vallespinós i pel mateix PSC al seu programa electoral més recent.
Serveis informatius.